Benvinguts al Rius de Vi, el programa d'actualitat vitivinícola de Ràdio Falset amb el suport de Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral, que enguany celebra el seu 55è aniversari. Al flash informatiu d'avui repassarem alguns dels moments que ens va deixar el programa especial que vam realitzar durant la Fira del Vi. Les tres preguntes seran per Jordi Bord, director de l'Encavi, encarregat d'obrir la Fira Falsetenca i que va passar per l'estand de la nostra emissora. El tast d'avui el farem amb Àngel Teixidor, del celler de Capçanes, per un motiu molt particular. Enguany es compleixen 20 anys del primer vi caixer elaborat en aquest celler, una efemèride que val una conversa davant d'una copa de vi tan especial. Al Consell de Rius i Rius, avui recordarem i reiterarem el canvi que s'ha produït en la legislació vitivinícola respecte al nou règim d'autoritzacions, que substitueix els drets de plantació. I Toni Sanz tancarà el programa amb la seva particular història de taverna. La Fira del Vi de Falset va omplir la capital del Priorat i la comarca de visitants. Un esdeveniment que va deixar-nos alguns moments especials, com l'anunci de Toni Alcover, que va renunciar a presentar-se a dirigir 4 anys més el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Qualificada Priorat. Ho feia amb aquestes paraules.
Les eleccions és un reflex de com funciona, no? Els Consells Reguladors és un ens democràtic que tots els participants doncs, tenen el dret de poder erigir-se com a candidats i també després a presentar-se en unes eleccions. I estem en aquest procés. Hi ha gent que està interessada en agafar les rendes de les denominacions d'origen, gent nova. Jo penso, només fa 4 anys que estic de president de la denominació d'origen, però avui precisament fem 20 anys de la fira, fa 20 anys que estic organitzant això. I també ja començo a fer com els vins una miqueta d'olor de ranci, no? I és el moment de que aquests joves que venen amb aromes nous, amb aromes frescos, doncs agafin les rendes i tirin endavant aquests projectes que tant ens estimem perquè hem tingut molt a veure amb ells.
M'està dient Toni Alcover que no es presenta a les eleccions del proper 30 de juny?
Sí, estic dient això.
La presentació de candidatures es tanca el proper dia 25 i l'endemà dia 26 fins al dia 30 de maig hi ha el període de proclamació de candidats. La campanya electoral, en el supòsit que hi hagi més d'una llista, començarà el 14 de juny i s'acabarà el dia 28. El dia 30 es celebraran les eleccions. El 14 de juliol, el calendari electoral preveu que hi hagi la sessió constitutiva del nou Consell Rector i s'elegeixi el nou president. També a la Déu Montsant hi haurà canvis, ja que Jaume Domènech va anunciar la seva renúncia a continuar 4 anys més. Així ho explicava a l'estand de Ràdio Falset a la Fira del Vi.
En la darrera reunió que vam tindre ja els vaig dir doncs, que jo ja, bueno, que estava molt content i orgullós d'haver estat president de la DO, però que ara considerava que ja s'havia de fer una renovació dintre la DO i que, bueno, que hauríem de començar ja a fer un anàlisi per començar doncs, a fer intentar si es pot fer una llista de consens, i que això doncs, sempre és bo. I bueno, que jo no em presentaria i per tant s'està ara dintre del Consell Regulador i dintre de l'ADO intentant buscar aquesta llista de consens perquè doncs, bueno, ja sigui una manera de començar el més ràpid possible i que la transició sigui una transició perfecta sense una continuïtat de lo que ha fet Montsant fins tots aquests últims anys i que continuï amb la seva progressió ascendent.
El calendari de la DO Montsant és el mateix que el de la DOQ, pel que, recordem, només la data de votació el 30 de juny i l'elecció del president el 14 de juliol. El Departament d'Agricultura ha aprovat aquesta setmana l'ordre que permet a les persones que lliuren raïm als cellers i no són titulars de les parcel·les continuïn disposant de targeta vitivinícola que els permeti comercialitzar el raïm. La petició del Sindicat Unió de Pagesos en aquest cas empara aquesta figura que sorgeix de la decisió del Departament de fer convergir el Registre Vitivinícola de Catalunya i la Declaració Agrària Única, la DUN. fet que deixava a aquelles persones no propietàries però que disposen de part de la collita d'una mateixa parcel·la, com és el cas de la perceria. Set cellers elaboradors de vins i caves de les diferents denominacions d'origen de Catalunya participaran a la fira London Wine, que tindrà lloc del 18 al 20 de maig a la capital britànica. En concret, alguns dels cellers participants són l'Albertinoia i la cooperativa agrícola Falset Marçà, que, recordem, va centrar en el mercat britànic un dels seus objectius de creixement en els propers anys. Tres preguntes per a Jordi Bord, director de l'Incavi. Senyor Bord, ens pot fer una valoració dels 20 anys de la Fira del Vi de Falset?
Celebrem 20 anys d'una fira que és un referent no només a la comarca, sinó que també a Catalunya, i les dues denominacions d'origen del vi de la comarca el que fan és reafirmar amb aquest èxit no només de la temperatura i el clima, sinó de la qualitat dels vins que s'exposen. Pues tenim un referent aquí a Falset avui i motiu de celebració.
Centrant-nos en qüestions d'actualitat, com preveuen les eleccions als consells reguladors de tot Catalunya?
Jo crec que el sector s'està dinamitzant i s'està preparant per a aquestes eleccions, els consells reguladors. Al final jo crec que és una cosa habitual que s'ha de fer regularment cada 4 anys, i jo crec que continuarem en una bona sintonia amb aquells que repeteixen i amb aquells que siguen nous, doncs de ben segur que tindran l'experiència d'elaborar vi, que és el que es tracta, o de conèixer la vinya, que és el que es pretén aquí a casa nostra. Vull dir que bé, jo crec que seran unes eleccions molt plàcides.
La nostra darrera qüestió és si ens pot fer una valoració del fet que fa un parell de setmanes gairebé es van estar a punt de perdre els ajuts europeus al sector vitivinícola per la comercialització a tercers països.
Amb això hem estat fent una feina oculta i parlant molt amb l'Associació Vinícola Catalana i amb la Federació Espanyola del Vi, i a través dels nostres eurodiputats, el senyor Francesc Gambús, hem estat fent la tasca perquè realment aquest article sobretot no s'aprovés, perquè és absurd que no es pugui destinar diner per promocionar, i per tant jo crec que és satisfactori que no s'hagi aprovat i que s'hagi finalment cancel·lat aquest projecte una mica ridícul, jo crec, que és no promocionar els vins de casa nostra.
I al tast d'avui volem celebrar una efemèride molt especial. Aquests 20 anys d'elaboració de vi segons el mètode o les regles que marca el kasher, la llei jueva a l'hora d'elaborar determinats aliments i també el vi. 20 anys al celler de Capçanes, per això tenim amb nosaltres l'Àngel Teixidor. Bon dia.
Bon dia.
Que més que un tast ens ha fet un autèntic regal al programa, perquè no només ens ha portat un vi, sinó que ens n'ha portat dos. O sigui que coneixerem, no en profunditat, però sí que coneixerem la gamma que suposa els vins kosher a Capçanes. Moltíssimes gràcies, Àngel. I això ens suposa molta més feina, o sigui que, si et sembla, abans de tastar, només una qüestió, passats 20 anys, com valoreu a Capçanes el fet d'haver començat aquesta iniciativa que llavors va ser pionera i que no es veia per la nostra comarca?
No, va ser una iniciativa pionera a tot el país. A més, llavors, a partir de llavors ja altres cellers s'han anat animant i han anat fent feina i han anat fent més vins kosher, no? I està bé no ser sol, perquè si no, sempre sent un sol no et dona ànims a poder canviar i a fer coses noves. I llavors el que ens ha fet donat és ha sigut això, no? Els ànims a fer coses noves, a innovar, a fer productes nou kosher, a fer altres productes nous del celler. I també, doncs, el que ens ha servit molt al kosher ha sigut a donar-nos a conèixer tot arreu.
Doncs, si et sembla, ja que tenim no un sinó dos vins, que estem poc acostumats en aquest tast a que ens faci, però clar, davant d'aquesta invitació no podem negar. Si et sembla, comencem. Ens has comentat que comencéssim pel Perach Petita Rosat 2014.
els tàstics que hem de fer, doncs, passar per aquestes fases. Què ens pots dir de la fase visual?
Doncs bé, és un vi, ja veu que té un color força brillant i a més té uns tons una miqueta maduixa, es belluga, no arriba on serà un cirera, sinó és més bé una maduixa, aquestes brilles. Després ja nota, es nota que té una graduació mitja, perquè fa una miqueta de llàgrima, està sobre els 13 graus i mig. Llavors ja, si mirem, olorem, se fa olor de, si es recorda, de llimeneradures, d'una mica de xutxes, d'alguna fruita del bosc, però més bé aquests tons que arriben fins a algun punt de marmelades. Però després ja, si vas olorant més profundament,
a mi sí,
dona un toc de frescor.
Si em permets tornar a la fase visual,
sí.
Un color rubí...
Sí, val. Si volguessis dir rubí, rubí, no? Però clar, s'espera damunt del paper.
Sí, millor.
Sí, no? Sí, sí, també pot arribar un rubí. Sí.
Quan li toca la llum...
Sí. Llavors es va obrint a frescor, no? Es va obrint fresca, 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 fresca. Primer dona una entrada molt notòria de fruites, d'aquest estil així més maduretes. Després va donant tons més frescos, fins a arribar ja quasi amb algun to cítric.
Mm-hmm. I en uns dies de tanta calor, una frescor al nas s'agraeix, s'agraeix.
Per això he buscat primer un rosat, dic, amb la calor que fa, dic, ostres, comencem amb un rosat, no? Si comencem amb l'altre vi, pot ser... contundent, ja ens faria falta un tall de carn aquí.
I atenció, perquè encara que ens fem una mica pesats, per a petita, un rosat elaborat, un caixer, també.
Sí, és una mica diferent de forma d'elaborar que els altres. El caixer també, vull dir, clar, és una elaboració que tota la manipulació del vi ho fan persones jueves, creients. Llavors, clar, a partir de que arriba la verema, és a dir, el fet de bucar el tractor, de trencar el raïm, ja ho fan persones jueves. Llavors, clar, nosaltres no ens permeten, arriben al punt, hasta de no deixar-nos a veure ni el raïm aixafat, ni el mos, ni res, no? Llavors, què hem de treballar? Doncs a les tines hem de treballar d'orella, saber si estan plenes, si estan buides, picant amb el so. Perquè, és clar, ells, segurament, es poden veure gent que, clar, no saben exactament fins a quin punt és d'emplir una tina abans de fermentar. Llavors és aquest treball. I en el rosat, doncs bé, és un rosat que porta garnatxa, xira, una miqueta de merlot, una mica de llebre, i és un rosat que, tal com va entrar en la verema, anem sangrant. Es diu que va plorant el raïm, en el mateix moment d'entrar l'anem sangrant i l'hem ficat de banda. I llavors es queda aquest vivó, no? Vull dir que té una maceració molt curta, és dir que pot ser de 2-3 hores mentre el temps que està durant l'entrar a la tina.
Doncs anem a tastar el Perach Petita.
Què et sembla? És dolç.
Dolç.
Manté, un punt d'acidesa.
Manté la frescor en boca.
Sí, sí. És un vi molt golós, no? Altres fem diverses línies de vins rosats, no? I els altres són potser una mica més serios, més tons... la fruita vermella, i aquest és això, no? És una mica la xutxa.
I a la boca.
Sí, seria això, no? És a dir, tant és en nas com això, no? Però després també dona aquestes idees vives, no? Que fa ganes de salivar, no? De beure una miqueta més. O d'entrar a picar alguna cosa. Però si un dia portarem algú per picar.
Ens toca a nosaltres.
Va.
Has dit 13 graus?
13 i mig, quasi. L'etiqueta, que sempre... Les etiquetes tens de creure...
L'Àngel s'assegura.
Però jo diria més bé a boca 13 i mig que 13. Sí. Està a 13, però se ratlla més els 13 i mig.
Pues amb boca, sí, no, amb boca no...
No molesta gens. No, perquè
no ho diries.
No, perquè és molt untuós. Llavors la mateixa és molt grisèdit. I llavors també et dona aquesta facilitat, no? Que no t'ataca l'alcohol, no? A la boca no et deixa aquestes vegades secants, aquests gustos secants que tenen les altres graduacions. Una cosa que sí que tenim d'aquest any, a més, si nosaltres ja tenim tres certificacions de kosher diferents, una, tenim una certificació americana, que és l'OIU, que és la Unió Ortodoxa, i després tenim la KF, que és la Federació Kosher, que és l'europea, i després tenim una que ho sento molt, però no puc traduir, perquè no ho sé, que és, l'ultraortodoxa d'Israel. I aquest any, doncs, bueno, vam tindre un rabí ultraortodoxa durant la brema, i bé, ell va vindre amb tot el seu vestit, amb tota la seva preparació, els tirabuixons, amb tot, amb la bata de botiner, amb mitges, els sabadots tipus Frankenstein, i una persona dius, ostres, com m'hi puc enfrontar amb aquesta persona, no? I jo li pregunto, dic, els tirabuixons sé que venen d'una batalla. Dic, de quina batalla? I ell diu, no, espera, diu, això, saps què és? Diu, és el nou look que es porta a Israel. És a dir que vagin com vagin, a vegades també la gent hi ha de tota mena i tota manera i són agradables de tractar.
Tres certificacions, a més, perdona que recalqui, ortodoxes, o sigui...
Sí, sí, sí.
Entenc que el control que us fan és molt i molt dur.
Més que, és clar, és que és, a part del control que facin, és totalment la seva manipulació. Nosaltres, des que entra el raïm, fins que no està posat dintre l'ampolla i tapat amb el tap de suro, no podem tocar ni el vi ni mirar-lo.
Ni mirar-lo.
Sí. Això és una cosa de cada tendència religiosa té les seves creències. No? Per exemple, els sefardís, els d'origen espanyol i de que és la península ibèrica, ells no tenen tan dur això de veure, no? La vista no ofèn, no? Però en canvi els eskenazis, que són els d'origen centroeuropeu i allò, ells tenen més reticència amb això, en aquest tema de la visió, no? Llavors, per exemple, tenim uns vins que, una cosa curiosa, que si us fixeu, bueno, és kosher per la Pasqua, que és la P que tenim nosaltres, que vol dir que és un vi que està permès per consumir durant la Pasqua. Això vol dir que té una certificació encara més alta que els normals. A més, fem un vi que ara no està al mercat espanyol, però sí que tenim al mercat estranger, que és un vi pasteuritzat. És a dir, tenim un vi jove normal, sense pasteuritzar, i un pasteuritzat. I el motiu és que perquè l'ortodoxia jueva, si el vi no està pasteuritzat, el cambrer que serveix el vi té de ser jueu. També. I si està pasteuritzat, en canvi, el cambrer que pot servir el vi no cal que sigui jueu. Llavors s'emplea molt a Estats Units, a Mèxic i a aquests països, per quan fan alguna bar mitzvah, és a dir, com si fos l'equivalent nosaltres a la comunió, o un casament, i s'emplea el vi així, no? Perquè, clar, es fan locals que, evidentment, treballa personal que no és jueu.
Entenc que fa 20 anys vau començar amb un sol vi.
Vam començar el primer any amb dos vins.
Dos vins.
Un jove negre i un jove i un criança.
Hi ha una ampliant d'aquí a aquest.
En aquests moments fem 7 vins.
Els feu perquè us els demanen o sou vosaltres que porteu la iniciativa i oferiu a la comunitat jueva global? Perquè ens parles dels Estats Units, ens parles d'Israel.
És un toma i daca. Bé, seria a vegades hi ha vins que ofereixes i hi ha vins, en canvi, que te'ls demanen. No? Per exemple, el que fa el cas d'aquest del vi pasteuritzat, doncs ens el demanen perquè ells poden d'allò. No? En canvi, per exemple, hem fet una garnatxa, hem fet una carinyena, que són vins nostres, tradicionals de la zona, però perquè ells puguin gaudir també del nostre, no? I s'està venent bé. I ara, en aquest any, ens han demanat doncs, tindre un pinot, també. És a dir, que aquest any més probable és que farem un pinot amb kosher.
Si et sembla, passem al Pere Habib. Ho pronuncio bé?
Sí,
perquè...
Pere Habib. A vegades juguem, per exemple, Pere Petit és un joc de paraules. És a dir, que fer servir la Pere vol dir flor, petita és petita. Però vol dir que la sonoritat els va agradar amb ells comercialment i llavors li ha quedat aquest nom, no? I a més, pues, una mica, no, també la sensació de petit, no? Que no és l'altra gama com tenim, doncs bé, el Pere Habib. El Pere Habib, que seria flor de primavera. L'equivalent, nosaltres, clar, els nostres primers vins que teníem al celler de Capçanes era Flor de Maig. Però, com que els jueus el mes de maig no existeix, tenen altres noms, tenen 13 mesos, de 12 a 13 mesos, depèn de l'any. A més, doncs, llavors, clar, no és exactament l'equivalent al nostre mes de maig. Llavors, el que vam decidir és posar-li Flor de Primavera, i és el nom que li ha quedat, però a més s'ha conservat. Tant li diem Pere Habib com Flor de Primavera, a vegades. Seria aquest el nom. I és el
és un negre.
És un negre, sí, sí. La fermentació també està feta tancada, és a dir, que no ho podem veure, i aporta uns sistemes automàtics per fer els remuntatges, per bellugar-se, per poder-se fer de l'estatge, per fer totes les... D'allò, tenim un rellotge automàtic i ell ens dona... És a dir, que la cosa més senzilla no és res electrònic, sinó automàtic, mecànic, i clic-clac, i ell va fent les feines de fer els remuntatges i tot el que convingui a dir.
Són habituals després... les visites de, sí, de membres de la comunitat jueva,
sí, sí, sí,
de Barcelona?
Sí, durant les visites, no? I va vindre a fer el treball. Clar, tota la manipulació la fan ells. És a dir, quan s'entra la barema, llavors se programen el rellotge, senyem el rellotge, senyem totes les tines, llavors quan es té de trasbalsar sang a la barema, llavors hi ha els diferents trasbalsos o que convingui de filtracions o de preparar el vi, després entrar a la bota, es treure el de botes, si es té de tastar, evidentment venen ells, te treuen la mostra, et fan donar la volta, perquè no miris com treuen la mostra, i llavors, doncs, bueno, pots tastar. I així ja està el moment que llavors es puja el vi, se m'estapa, i ja està. Això dilluns, per exemple, doncs vindrem a fer...
Doncs introdueix-nos en el, sí, en el...
Val.
Això Pere Habib.
És un cupatge d'un 40% de cabernet, un 40% de garnatxa i un 20% de carinyena. Les varietats estan vermades totes el mateix dia. Doncs que llavors, clar, això ens crea que, clar, per què ho fem tot el mateix dia? Per dos motius. Resulta que durant el mes de setembre és l'any nou jueu. Llavors ells tenen molts pocs dies per venir i moltes cellers per treballar. Llavors, per simplificar la feina, mirem d'acollir-ho tot el mateix dia. Però, a més, també el que mirem de fer és aprofitar el grau alcohòlic de la garnatxa i el color de la carinyena i fermentar-ho tot junt per poder tindre una extracció més forta, no? Per poder aprofitar les característiques d'un i de l'altre i així aconseguir més extracció i més graduació. I llavors això ho aconseguim a través de que, com que a Capçanes anem des dels 200 metres fins als 600 metres d'alçada del terme, llavors el que són les varietats més primerenques les collim a la part tardana i les més tardanes les collim a la part primerenca, i així intentem fer que caiguin el mateix dia.
Tot un joc de... poses en joc,
sí, sí, clar,
socis, alçades,
sí, sí,
la tradició i el teu paper com a enòleg, perquè, sí, clar, veus limitat,
sí,
molt limitat, tota la teva tasca. Entenc que hi ha un diàleg,
sí,
també
no,
permanent amb,
sí,
amb,
sí,
els,
sí,
rabins, per tal de poder tirar endavant la teva tasca.
Sí, clar, vull dir, no, evidentment hi és, el diàleg hi és, i després, per exemple, una cosa que he dit, també tenim durant la barema tenim un extractor de mostres automàtic, que també ell cada dia plop, ens dispensa una mostra de vi i llavors podem tastar i analitzar com està. Llavors, quan trobem que el vi està bé, avisem amb ells, llavors venen i ja començarem la feina. Sí, sí.
Doncs anem a veure el Pere, sí, Habib.
Val,
2012.
Ha estat, bueno, això ha estat més o menys un mes a la pell, fermentant, i després ja descansa una miqueta a l'hivern perquè passa una miqueta de fred i es despulli, i després ja entra a botes durant un any, un roure francès, amb un 20-30% de fusta nova. Ja és un 2012. Té el color força fosc. Sí, sí. Clar, no pots arribar quasi. Ja, si fixes, té...
Clar, avui podem comparar...
Sí, 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 clar. És... No sé què diries tu, és un picota que... Llavors hi ha força llàgrima. Plora bastant. El ribet també és bastant bonic. Un ribet ja és aquest. Sí. Aquí sí que seria un granate, no? El ribet que té al voltant. Aquí. Bé. I el seu comportament és bastant untuós, no? Té un moviment lent. entre la copa. Així com, per exemple, comparem el rosat, és un moment ràpid, aquest és un moment més lent, no? És més pesat.
Molt, molt més lent.
Sí, sí, sí.
Els oients no ho poden veure, però els certifiquem que, comparat amb el rosat, estem parlant d'un vi...
espès.
Molt... jo anava a dir força diferent.
Sí, sí, sí.
Ja en... en el moviment.
El nas.
I en el nas.
Nas és molt aromàtica. Moltes, moltes herbes del camp.
Tot el respecte pel Perach Petita, sí, 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 diu clar. Moltes més coses al Perach Habib, al nas.
Per això es diem Petita i l'altre és el Perach Habib, no? Un és un vi jove i fresc per beure en aquests moments i disfrutar, i aquest és un vi per passar-se estona amb ell, no? Durant tot un dinar i pot estar després estar al dinar, no? Pot arribar fins a les postres. Sobretot es nota aquests tocs així una miqueta mentolats, aquesta així una mica de balsàmics, i després té algun fons, una mica de cuiro, un punt molt sutil.
Anem a la fase gustativa.
És un vi, té molt tacte encara, és un vi molt consistent,
molt,
s'enganxa per tota la llengua encara, se nota molt la garnatxa a la banda de dalt del paladar, però realment és un vi que et dona una sensació molt rugosa a la boca, més que vellutada. Encara un parell d'anys més a l'ampolla l'acabarien de polir.
Un parell d'anys?
Sí, perquè en lloc de passar aquestes notes rugoses ja passés una mica de notes una mica més vellutades, no? És àcid, no té una... bueno, està a boca, si et fixes, recorda una miqueta la sensació.
Omplit.
La fruita que...
una vegada...
sí, sí, sí.
S'ha d'omplir tota, tota la boca. Sí, sí. Perquè...
la fruita que em recorda més és el nespre. Fixa-t'hi. Nespre, una miqueta el lleó, el caqui, aquestes sensacions una miqueta... sobre aquestes arbres de fulla antics, no? Més que una fruita que pots trobar amb una fruita, no tendeixes a una fruita negra ni a una fruita, fins a dir que no recorda ni a mores ni...
No.
I d'això, no? Si més bé aquestes fruites antigues que diem, no? Si la serva, el caqui, el nespre, el gínjol. Gínjol. S'han perdut quasi tots els gínjols. Està content com un gínjol.
S'està a punt de perdre l'expressió.
Sí, no? I el gínjol, bé, es coneix, és un arbre que es coneix com és l'arbre de la corona de Crist. Es va fer la corona d'espines.
Jo trobo que el Perach Habib és molt, molt seriós. No sé si per comparació amb el Perach Petita,
sí,
però un molt...
serio. És un bé...
el que et diuen nas...
sí, sí, sí.
Tu referma la boca.
Sí, sí. Sí, no? Fa falta un bon tall de carn aquí. Sí. És un vi que, clar, teòricament està pensat, doncs bé, per un bon corder o una bona vedella. És un vi que per acompanyar menjans forts. I que... nosaltres també tenim l'altre vi, que és el Costes de Gravet, que seria la mateixa gamma, però clar, és una fermentació oberta, així com aquí és una fermentació tancada, llavors aquell és més fàcil de beure, no?, que aquest, però aquest el que et dona és molta més contundència. Serien coses, no?
Abans ho has comentat, o potser s'ha traspuat de la conversa, és per concretar una mica, la producció caixer del celler Capçanes se'n va majoritàriament a fora.
Sí, un 80% se va a l'estranger. El 20% potser es queda aquí a Catalunya, però ni arribem al 20%. És quasi tot entre principalment als Estats Units i després una miqueta a Alemanya, i algun país europeu. I també algun puntual per restauració, tot el que és Àsia i així, no? Perquè sempre tenen el seu bicòxer per poder tindre representació, però sí, quasi tot és Estats Units. Tenim, i llavors allà, doncs, és allò, no? Això que deies de les... una cosa és el treball dia a dia amb el kosher, però després són les inspeccions. Doncs cada... te pots trobar tots els dies de la setmana, menys dissabte, evidentment,
sabat,
que te pots trobar que et truquen que et venen a fer una inspecció. O se presenten al celler sense avisar, no? I però moltes vegades sastres m'han arribat a vindre a les 2:30 de la nit. Sí, sí, de trucar... que venim de l'aeroport i venim cap aquí a fer inspecció, no? No et fa res, no? No. Anem a obrir. I llavors, bé, és passar la inspecció, revisar, entregar totes les quantitats de vi que tens, com està, comprovar tots els segells, si està tot correcte, si volen obrir una tina i obrir-la i tastar-la, doncs d'allò, facilitar-los, i bé, i després ja ells doncs segueixen el seu camí i fan a fer altres inspeccions, i tant pot ser inspeccions en vi com amb altres productes, no? Perquè teniu en compte que kosher és tota la seva vida, quasi, no? Des de la menjar, la roba, fins a les perruques.
Doncs, Àngel, t'agraïm molt que ens haguis regalat el tast amb aquests dos vins kosher amb motiu d'aquest 20è aniversari d'haver començat aquesta aventura, que pel que ens has comentat, doncs entenem que té passat, té present i també té futur.
I tant, sí, sí, molt bé. Moltes gràcies.
I fins la propera.
Avui al Consell de Rius i Rius tractarem una qüestió que ja hem comentat en altres programes, però que reprenem per tal de recordar algun dels terminis. Estem parlant del nou règim d'autoritzacions de vinya. Joan Queralt, director del Departament de l'Oficina d'Agricultura del Priorat, ens recorda els canvis més rellevants.
Hi ha un nou règim, en teoria entra en vigor l'1 de gener del 2016, i efectes pràctics, què vol dir? Que el règim de drets com teníem entès fins ara quedarà substituït per un règim que s'endirà d'autoritzacions. Això que vol dir que ara, fins ara, quan arrencava, un tenia uns drets, doncs ara quan un arranque tindrà dret a unes autoritzacions. Això bàsicament és canviar el nom fins ara, no? També desapareixen les reserves regionals, això que abans se donaven drets de la bossa, que sobraven, que caducaven, això també desapareix, però també han inventat una altra cosa que se situeix en això. I l'altra cosa que és significativa i a més important és que fins ara arrencaves i tenies dret per tornar a plantar 8 anys, ara serà 3 anys, o sigui, de l'arrencada de la plantació una autorització serà de 3 anys. I una altra cosa que és important, que també canvia molt, és que desapareixen les transferències. Jo arrencava, no tenia que plantar, li podia vendre a vostè els drets o donar-los-hi. Això ha desaparegut. I ara la transferència de drets desapareix. Això què vol dir? Que si algú té una finca que ha arrencat, i per exemple, ara, fins ara l'arrencada, els drets anaven al propietari. Si aquest que ha arrencat és un propietari que no és agricultor, i ho ha de plantar un que és agricultor, si, per exemple, s'ha arrencat una vinya i està a nom del pare, i ho ha de plantar el fill, que vinguin a fer la transferència abans del 16 de novembre. No m'equivoco de dia. Sí, abans del 16 de novembre, perquè és el dia límit per fer transferències. A partir d'aquesta data no es podran fer transferències. O sigui que algú que digui, mira, jo vaig arrencar, tinc els drets al meu nom, però he de plantar el meu fill, he de plantar el meu gendre, que vinguin aquí a fer la transferència abans d'aquesta data. Bàsicament això és el que canvia. Després, per plantar vinya d'aquí en avant, bàsicament serà el mateix que passava fins ara, però li han canviat els noms.
Queralt també assenyala les vies que tindran aquells que vulguin plantar vinya per obtenir les autoritzacions.
Ara el que tingui drets fins al 31 de desembre de 2030 podrà passar de drets a autoritzacions, o sigui que l'únic que es canvia el nom i serà un tràmit. Després també, fins ara, qui no tenia drets podia fer una petició cada mes d'octubre i donàvem drets de la bossa, drets que bàsicament gent que havia caducat els repartíem. Ara això no existeix i el que existirà és que cada primer trimestre d'any es repartirà entre un 0 i un 1% de drets, que en diuen mecanismes de salvaguàrdia, que es repartiran drets nous, que es generaran com a nou i s'oferiran també. Serà bàsicament el mateix, el que passa que això seran drets nous i fins ara eren drets que caducaven. I l'altre tema és el de les replantacions, que això ja era, vull dir, un que té una vinya arrencarà i podrà tornar a plantar-la, però en lloc de 8 anys seran 3. Bàsicament són els canvis, molts són de conceptes i l'altre de durada, i sobretot el de la impossibilitat de fer transferències, que això s'acabarà el 16 de novembre d'aquest any.
Històries de taverna.
Vi i menjar sempre han estat cosins germans i sovint pensem que els nostres costums gastronòmics i enològics sempre han estat com ara, si fa o no fa. És així que pensem, per exemple, que això de menjar un tall de carn amb patates fregides, tan habitual en els nostres dies, és el que també havien fet sempre els nostres avantpassats. Però per poca memòria que tinguem, tots sabem que abans el que menjava la gent gran sobretot eren guisos, escudelles i ollades ben diverses. Això del bistec amb les patates d'acompanyament com una cosa del tot habitual té 4 dies ben comptats. De la mateixa manera, si ens ho parem a pensar, també ha canviat moltíssim la manera com consumim el vi. Així, per exemple, acostumem a repetir com a lloros que el Priorat ha estat gairebé en exclusiva terra de vins negres i ens imaginem a tothom del Priorat orgullós, sobretot, dels negres ben foscos. Però sovint obviem que aquesta era també una terra de vins rancis i que si antigament tu anaves a una casa i volien quedar bé, el que et posaven a la taula era un vi ranci i no pas una ampolla de vi negre. El mateix passava en les festes, les celebracions o en moltes tavernes on eren els rancis i els aiguardents allò que més es consumia. Els rancis eren els vins de mudar, els vins que es consumien socialment, eren els vins de quedar bé al Priorat, eren els vins més prestigiosos entre la gent, el tresor de cada casa. En canvi, els negres eren els vins de cada dia, els del porró o els del treball. Una altra cosa que sovint ens sorprèn, cada jornaler agrícola consumia una important quantitat de vi durant la seva jornada laboral, uns 2 litres cada jornal, que per norma general formaven part de la paga, i d'això tampoc no fa tant. Però si alguna cosa pot sorprendre en posats a parlar d'usos gastronòmics que s'han transformat, és el del consum de la patata. Sovint ens imaginem que com que la patata va venir d'Amèrica, aquí en menjàvem a tota hora des del segle XV. Però res més lluny de la realitat. Durant segles les patates es donaven als porcs. El conreu, almenys al Priorat, no va ser popular fins al segle XIX. Fixin-se, per exemple, què diu un veí de Porrera, Josep Simó i Serres, en la crònica que va deixar escrita de la seva vida al segle XIX. Parla del 1811 i refereix que hi ha gana per la guerra i les males collites. Així que diu que les patates estaven a su principio de conocerse, sembrándose en muy corta cantidad para probar su resultado, és a dir, a principi del segle XIX, 300 anys després que Colom desembarqués a Amèrica, al Priorat les patates ja acabaven d'arribar, eren una absoluta novetat. Així que ja ho veuen, tot ha canviat moltíssim pel que fa als costums enològics i als hàbits gastronòmics que sempre acostumen a anar de bracet. Ni hem menjat sempre de la mateixa manera, ni hem begut sempre el mateix. Això del menjar i el beure no ha estat mai una ciència exacta.
I fins aquí els Rius de Vi, d'aquí 15 dies hi tornarem. Us ha acompanyat el control tècnic i a la veu Jordi Soldevila amb el suport i patrocini de Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral, que enguany celebra els 55 anys de servei al sector. Podreu escoltar aquest programa de demà a les 9 del vespre i dilluns a les 8. També a partir de la setmana vinent ja el podreu trobar a la pàgina web de la ràdio, a radiofalset.fm. Gràcies per la vostra atenció i fins d'aquí 15 dies.